Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant el programa Llegir per sentir, que ja ho sabeu, un cop a la setmana ens permet parlar de literatura infantil o juvenil a la sintonia de Ràdio Vilafranca i fer-ho normalment parlant sempre amb un autor o autora d'un dels seus llibres. A vegades és l'autor dels textos, a vegades l'autora de les il·lustracions o l'inversa. En algunes ocasions parlem amb responsables editorials que ens parlen de les seves col·leccions d'infantil i juvenil i també, a vegades, parlem amb traductores o traductors. Serà el cas del dia d'avui, però a més no parlarem d'un llibre, sinó de dos llibres que ha traduït recentment la Teresa Duran. Teresa, benvinguda.
Hola, ben trobats.
Bé, amb la Teresa Duran ja penso que fa una colla d'anys que tenim una certa relació aquí a Vilafranca, eh?
Home, sí, perquè sóc amiga, o això presumeixo, d'en Pere Martí, i hem fet moltes batalletes junts des del Congrés de Cultura Catalana. Però vull dir, jo he rebut un premi, el Premi Aurora Díaz Plaja, a Vilafranca, em van convidar amb un àpat memorable.
Encara el recordes, eh?
Sí, perquè a més de resultes del premi em vaig comprar un matalàs. I com que hi dormo cada dia, doncs mira, és de bon recordar.
Sí, aquells sopars que fèiem fa anys, eh? Els organitzàvem justament des d'aquí, des del programa Llegir per sentir amb el Pere Martí, i coincidien amb el final de temporada, eren a l'estiu, els fèiem a Calton i alhora també es lliurava aquí a Vilafranca aquest premi Aurora Díaz Plaja. El que passa és que va venir la crisi econòmica i s'ho va endur tot. Es van acabar els sopars i es va endur el lliurament del premi, que ara des de fa uns quants anys ja es fa a Barcelona, concretament.
Ja ho sé, perquè el darrer, si no m'equivoco, el va guanyar l'Anna Díaz Plaja,
sí,
que era amiga íntima meva i a qui enyoro molt, i que ja estava malalta, em va saber molt greu. Però bé, endavant, no t'hi capfiquis. Espero que el cuiner no hagi desaparegut.
No, encara el tenim, encara el tenim. Bé, el cuiner...
Aneu-hi,
el cuiner original, d'aquella època s'ha jubilat, però queda la família, vull dir que queda en bones mans.
Exacte.
Teresa, no hem vingut a parlar, però, de sopars ni de menjars, sinó de llibres, i avui, com dèiem, de dos llibres, concretament perquè recentment has traduït dos llibres publicats per Entre Dos, que és l'editorial que durant aquestes setmanes estem repassant, llibres amb autors que han publicat en aquesta editorial, i en concret parlem d'un que és una col·lecció d'uns personatges, podríem dir, no sé si dir-ne entranyables, però molt especials, com són l'Òscar i el Rusca, i en aquest cas... Dintre d'aquesta col·lecció hi ha dos llibres que tu has traduït. Nosaltres en tenim un aquí a les mans, que és el Peixet Vermell, concretament.
Sí, també vaig traduir Quin espectacle. O sigui, d'aquesta sèrie n'hi ha, de moment, en català, 4. Els dos primers no sé qui els va traduir, però l'anterior, el Peixet Vermell, que es deia Quin espectacle. I aquest, sí, ja me'ls han confiat a mi i als meus disbarats.
Els autors són Ludovic Lecom i Irene Bonacina. No sé si ho pronuncio bé, això.
Sí, però
més
també
o menys.
Ens entendran. Ningú pren nota, no pateixis.
Els has traduït del francès?
Sí, perquè com que sóc vella, sóc de les que vaig estudiar francès i vaig estar força temps allà, i ara en queden poques que sàpiguen francès. És a dir, tothom fa anglès... I jo tradueixo del francès i de l'italià. En aquest cas és del francès, Entre Dos, que és un editorial que és a Blanes, que això, si vols, també en parlem, perquè cada cop més les petites editorials, o sigui, les editorials es fan més petites i es dispersen pel territori. Suposo que a Barcelona els impostos deuen ser cars. I n'hi ha, doncs, a Salòria i a Blanes... i a Vilanova i la Geltrú, però vull dir, s'escampen pel territori.
I fan bona feina, i fan bona feina.
Carai, ja ho crec. Vull dir, són molt fiables, aquestes petites editorials, però molt fiables. Vull dir, en aquest cas, ells, a través d'una agència, o elles, perquè són tot dones, van triar aquesta sèrie, que em fa molta gràcia, perquè està interpretada, tu dius, per dos personatges entranyables, que tenen molt de clown. És a dir, saps els números de pallassos que hi ha el savi i el ruc, sí, o el despistat, o el trapella? Doncs aquí el que faria de pallasso savi, és a dir, l'enfarinat, és un esquelet. Senzillament és un esquelet que va amb moto i fa tot el que tu vulguis i té un carrusel de circ. I l'altre, el nom no li vaig posar jo perquè ja em venia de l'antiga traductora, es diu rusca, que vol dir tinc gana. O sigui, oi, quina rusca que tinc, vol dir tinc un forat a la panxa. I és un gosset menudet, peludet, i tots dos tenen un circ i viuen en un circ en una caravana. I vull dir, això són els personatges. Cada llibre li passa una aventura, com és normal i corrent, i en aquest cas l'Òscar, que és l'esquelet, que porta unes sabates, t'ho prometo, però tan boniques, tan ben enllustrades, i un barret així, allò que abans en deien un bobín, un bombín, però als ossos hi passa una corrent d'aire horrorosa, vull dir, no porta res més per vestir. I aquest, l'Òscar, es troba en un racó de la fira d'atraccions una bossa amb un peixet vermell i li pregunta, com te dius? I l'altre li diu, Tristany, que això va anar bé per traduir, perquè en francès Tristan és Tristan i en català Tristany, vull dir, ja em anava bé. I li diu, i per què estàs trist? Diu, perquè una nena m'ha guanyat tirant allò del tigre a l'ànec, però m'ha abandonat. I l'Òscar, ple de bons sentiments, diu, res, res, cap a casa, cap a la rulot. I se l'emporta.
Teresa, em permetràs, però que per respecte a la nena, recordi que és el pare que li obliga a la nena a abandonar-lo, eh?
Sí, sí.
És el pare que li diu que no el porti, que aquell peix no el vol veure a casa.
Exacte, vull dir, això els pares i les mares a vegades ho fan. I tenen raons, però no sempre són raons compartides, és a dir, poden argumentar, però no sempre el sentiment és compartit. Doncs se l'emporta a casa, l'ha de ficar a la banyera, i li pregunta, et veig trist. I llavors hi ha una frase que m'enamora que diu, per què plores? I l'altre li repliques, no veuràs mai els peixos plorar. I de debò que em va impactar, perquè és evident que no els podem veure plorar, però mai no sabrem si estan tristos o no. Així és com els gossos grinyolen i els gats fan el bot i tal. Quan hem vist mai plorar un peix? I l'Òscar tanmateix se n'adona que és trist. I aleshores l'agafa i decideix que res, que en Tristany, senyora de l'oceà, i que han de dur-lo a mar, i que han de dur-lo a mar. I aquí comença l'aventura, travessant ciutats i prades, i el que fa de copilot, que és en Rusca, no sé si sap gaire de llegir, perquè en Rusca és petit, i un mapa no es llegeix tan fàcilment, i menys quan vas en el sidecar d'una moto, aguantant el Tristany, i tens un mapa d'aquests que quan es despleguen no es veu res, perquè són enormes i estan plens de puntets i de ratlletes i de lletres, i són molt complicats de llegir els mapes, total, que acaben a muntanya en comptes del mar. I no sé si puc fer spoiler o no.
No, millor que no, millor que no. Que acabin de llegir-ho els lectors, sí. Però una mica la història sí que ja hem vist per on te va, eh? Hem vist, vaja, tots plegats per on te va.
Exacte, perquè els dibuixos són molt, molt caricaturescos, molt graciosos, molt dinàmics, i jo crec que no costa gens de llegir, costa un pèl de traduir, perquè els francesos, la seva llengua, totes les paraules acaben amb tònica, és a dir, l'accent sempre va, si no l'última síl·laba, la penúltima, però aleshores l'última síl·laba no es pronuncia. Per tant, el que passa és que hi ha una certa rima, perquè aquest llibre és per aprenents del lector, i si no saben la paraula, la poden deduir per la rima, per allò, si ho llegeixen en veu alta, doncs això ha d'acabar amb tal. I a l'hora de traduir costa. Així, per exemple, Així la Marina veurà com el meu oceà, diu el Tristany molt ho fa. I clar, aquest trobar una rima en català, jo que sóc prosaic, a més no poder, em costa molt.
Vaja, que
però
portat...
això facilita la lectura.
T'ha portat de corcoll una mica, la traducció, pel que dius?
Sí, hi ha la sort que no m'exigeixen pas una traducció fidel mot per mot, i per tant el que potser anava a la línia de dalt va parar a la de baix. Vull dir, mentre no canviï el sentit, puc pujar i baixar. I a més hi ha una tina vellès, que és immensa, una inca vellès. És una immensa correctora. I quan li passen a la meva traducció em fa unes advertències que ens divertim molt totes dues.
Teresa, hem parlat d'aquesta col·lecció, l'Òscar i el Rusca, amb dos llibres, avui concretament el Peixet Vermell, però dos que ja han estat traduïts per part teva. Anem a l'altre llibre que comentàvem, que és molt diferent d'aquest, perquè aquest és una col·lecció. L'Òscar i el Rusca són personatges que van vivint històries en cada llibre. Però, en canvi, el Xai que va dir i prou, és un llibre, és un conte que té un començament i un final, i que ha fet en Didier Jean Isaat. En aquest cas, amb unes il·lustracions també molt diferents respecte del que em parlava ara de l'Òscar i el Rusca, són realment molt diferents, però sí, també alhora molt espectaculars, amb un llibre apaisat, de tapa dura, en format d'àlbum. Sí, format àlbum. I amb uns dibuixos magnífics, i un text també bastant breu, potser no tant com el de l'Òscar i el Rusca, però que són petits textos que acompanyen les il·lustracions i que ens van explicant aquesta història d'un ramat d'ovelles.
Sí, vull dir, a veure, un moment. L'il·lustració comença a les guardes, són molt fosques, són morades, i veureu un arbre, l'ombra del qual és un llop. El llibre, perdoneu, però és que tinc tos.
Perdonada.
El llibre es diu...
El Xai que va dir prou. Sí.
I està més o menys basat en un poema que s'ha popularitzat, que el català també va ser traduït en un llibre d'animallibres. És un text que s'atribueix a un pastor protestant, Martin Niemöller, o a Louis Niedermeyer. No saben ben bé qui és l'autor. I que el va fer als anys 39, 40, 44, vull dir, durant la Segona Guerra Mundial, per fer com t'ho diria, un avís o un crit d'alerta a tot aquest cansamentfotisme de passen coses i la gent fa veure que no se n'adona i va per les seves. Doncs, en aquest cas, el ramat de xais està pasturant tranquil·lament, sempre ho hem fet, vivíem amb el cap jup des de sempre, pastura que pasturaràs. Això és com ell defineix el ramat, l'autor. I un dia, a un vespre, un llop ronda pel ramat i se'l cruspeix. Un, no el ramat sencer, sinó es cruspeix un xai. Però què vols que et digui? Al cap i a la fi, aquell ja estava molt malalt, així que vam continuar amb el cap jup pasturant. I l'ombra del llop es va fent cada cop més grossa. La tècnica és sobre paper porós, amb ceres i una mica de tinta o rotulador. Vull dir, és molt granulat. I es va menjant ara una ovella negra, però què voleu que us digui, tampoc era la preferida del ramat, amb aquell color tan fosc, desentonava. I van tirant fent veure que no veuen res. Som nosaltres que veiem l'ombra del llop, però els xais de la il·lustració no veuen res. Què vols que t'hi digui? Tira endavant, qui dia passa any empeny, cap jup i pastura, ho havien fet sempre. I aleshores, què passarà? Què passarà quan el xai més petit diu, si continuem fent l'orni, acabarà amb tots. Acabarà amb tots, vull dir, la primera perquè estava malalta, la segona perquè era una ovella negra, la tercera ja ens vam alarmar més, però alerta, que aquí tot això no són flors i violes, vull dir, el llop hi és i nosaltres cap jups. Com reaccionaran? Doncs aquí és com la seva família, entre tots ho farem tot. Vull dir, reacciona un xai petit, hi ha risc, evidentment hi ha risc, però, com que tampoc puc fer un spoiler, puc dir que la darrera guarda, l'arbre ja ha perdut l'ombra.
I fins aquí puc llegir, què diuen, eh?
I fins aquí puc mirar i llegir.
Teresa, la veritat és que aquest llibre... L'altre també té missatge, ja ho hem comentat, però aquest sí que té un missatge, podríem dir, de fons i, malauradament, molt actualitzat. Vull dir que aquesta història la podíem aplicar també... avui en dia, ens parlaves dels anys 30 del segle passat, avui en dia també la podem aplicar, aquesta història.
Sí, jo crec que sí. I més, estic molt contenta que aquesta història s'hagi traduït al català perquè... Tinc l'impressió que Catalunya és un país una mica especial respecte a la resta de l'Estat. A Catalunya, des de la Guerra dels Remences, tenim molta tendència a associar-nos. Molta tendència. O sigui, no conec cap família, i si no els de la ràdio que aixequin el dit, que un no sigui o soci del Barça o del club esportiu o de la coral de la parròquia o de...
O del casal d'avis...
Exacte, vull dir, tendim a associar-nos i paguem quotes i minutes, però hi ha associacions de tot, d'il·lustradors, d'escriptors, d'editors, però des de temps immemorial, els cors en clave, és allò de dir, ens cal estar junts per poder tirar endavant. I això en altres llocs no hi és. I per mi és un homenatge a aquesta voluntat de entre tots ho aconseguirem o entre tots si posem el coll esbandirem les pors. I tenim fets polítics que ara jutgen i remenen que ho demostren i crec, em fa una mica de por, però això no goso dir-ho per ràdio. Em fa una mica de por que com que ara tots són xarxes, la facilitat de la xarxa ens impedeixi associar-nos més, perquè com que tot ho trobo a la xarxa, no cal que em reuneixi amb els altres físicament.
Esperem,
I
Teresa,
això em fa una mica de por.
Anava a esperem, Teresa, que vagis equivocada i que la gent que ens escolta doncs, llegeixi, per exemple, o aconselli la lectura als més menuts d'aquest xai que va dir prou de Didier Jean Isaat, que ha estat traduït per la Teresa Duran i publicat per Entre Dos, com també l'Òscar i del Rusca, en aquest cas amb la història del petit peixet vermell. Teresa Duran, un plaer de conversar amb tu un cop més en aquest espai de literatura infantil i juvenil.
El pla és tan meu, perquè xerrameca ho sóc.
Ja.
Gràcies.
Que vagi bé, bon dia. Adéu-siau.
Bon dia, una abraçada a tothom.